Notícies Migdia, amb Núria García.
La cinquena onada de la Covid-19 podria haver començat a remetre, malgrat que molt a poc, amb un ritme més lent de contagis i una estabilització del nombre de pacients ingressats a l'UCI. Així ho conclou el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, el doctor Manel Cervantes. Ara bé, encara queden algunes setmanes complicades per endavant, de manera que Cervantes fa una crida a la prudència.
El missatge és molt clar. No tornis a posar en risc, no facis reunions àmplies amb grups que t'estimes, familiars, amics, perquè la conclusió pot ser que t'infectis. Que la vacunació és una bona eina per reduir malaltia, però no és una garantia absoluta de no infecció i, per tant, malgrat que estiguis vacunat, pren precaucions. Fins a quin punt precaucions? Pues cadascú se les ha de mirar, no hi ha un discurs uniforme. Jo diria que la gent, el jovent, el que ha de fer és no tornar a sortir de nit, no tornar a fer concerts multitudinaris, i els més grans, doncs, tornar a deixar pel setembre les reunions familiars àmplies o les reunions amb amics que tens moltes ganes de fer.
El cap del Servei de Malalties Infeccioses també ha qüestionat que sigui necessari vacunar-se una tercera vegada contra el virus, tal com va deixar entreveure la setmana passada la ministra de Sanitat, Carolina Darias. És dilluns 26 de juliol, així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Es reobre la peça 25 del cas Mercuri. L'Audiència de Barcelona ha aixecat l'arxiu del cas després d'acceptar els recursos d'apel·lació de la Fiscalia i l'acusació popular exercida per Sabadell, lliure de corrupció. La peça investiga el suposat ús indegut de fons de la Federació de Municipis de Catalunya mentre l'exalcalde Manuel Bustos n'era el president. Ell i 5 persones més estan sent investigades per un possible delicte de malversació de cabals públics. Investigació oberta també pel robatori d'una màquina de cardar llana de l'Artèxtil. L'Ajuntament ha confirmat el succés, però encara no sap en quines circumstàncies s'ha produït. L'artefacte s'hauria robat per peces per probablement ser venudes després. La cardadora de meitats del segle passat era l'última estandard que acollia l'antiga fàbrica tèxtil després del seu tancament. En esports, Aleix Gómez s'ha convertit en un dels noms propis de la tercera jornada dels Jocs Olímpics de Tòquio. L'extrem sabadellenca ha anotat un penal amb el temps complet que ha donat el segon triomf als hispanos contra Noruega per 28-27. Ara mateix juga la selecció femenina de waterpolo contra el Canadà.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem pel repàs de la previsió meteorològica. Abel Flores, molt bon dia.
Bon dia. Des de primera hora del matí hem vist precipitació que entrava per l'oest. Ha estat localment intensa cap a punts de Ponent, l'extrem sud, també el Pirineu per a Pirineu, i també ha afectat de forma més irregular i feble d'altres zones de la meitat oest del territori. Ha arribat també cap a la zona de l'incendi entre la Conca de Barberà i l'Anoia, i sens dubte doncs, ha ajudat aquesta petita remullada que hi ha hagut en aquest sector. Però la precipitació ha anat minvant, encara queden núvols, s'han d'anar trencant alguns punts de l'oest, del sud del territori, durant la tarda, però, en canvi, cap al nord i nord-est han de créixer noves nuvolades que poden tornar a deixar xàfecs i tempestes durant la tarda, especialment a l'interior de les comarques de Girona, nord de les de Barcelona, punts del Pirineu, Prepirineu també de Lleida. Són xàfecs que en general han de ser moderats, però podrien ser localment forts, acompanyats de tempesta i fins i tot d'alguna calamarsada, especialment cap a la zona del Pirineu, Prepirineu oriental i també en punts de l'interior de les comarques de Girona. Tot això amb una temperatura que quedarà més baixa avui, amb la presència de més núvols, es nota molt el descens de la temperatura, però demà esperem que es mantingui l'ambient més assolellat, tot i que amb alguns intervals de núvols de primera hora del matí, en punts de l'interior, es trencant molt ràpidament, i demà també un creixement de nuvolades durant la tarda, però demà no esperem que hi hagi precipitació significativa, tot i que no és descartable algun ruixadet cap a la zona del Pirineu. Avui, doncs, amb aquesta temperatura que baixa, amb xàfecs, demà amb més sol i de nou amb temperatura que es recupera. És tot el moment, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara quina és la situació del transport públic. Judit Cabrera, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Informem que per obres a les instal·lacions de metro, la línia 4 resta sense servei fins al proper 31 d'agost entre les estacions de Via Júlia i Trinitat Nova. i la línia 11 resta sense servei tota la línia fins al proper 12 de setembre. I pel que fa a la resta de xarxa del transport públic de l'àrea de Barcelona, podem parlar de normalitat o no destaquen alteracions significatives. I de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Judit. I pel que fa a la situació del trànsit, ara mateix es mantenen retencions a la ronda de dalt a la B20 del Nus de la Trinitat en direcció a Horta, en sentit Llobregat, a conseqüència d'un vehicle avariat que obliga a tallar un carril. Aquesta és l'única incidència a les carreteres catalanes a aquesta hora. Passant 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El cap de malalties infeccioses de l'Hospital de Sabadell, el doctor Manel Cervantes, no veu necessària una tercera dosi de la vacuna, com va insinuar la ministra de Sanitat, Carolina Darias, la setmana passada. En una sèrie de vídeos publicats pel Parc Taulí a les xarxes, Cervantes argumenta que les dues dosis han demostrat que són prou efectives per aturar el virus i totes les seves variants actuals, inclosa la Delta. Actualment a Sabadell hi ha 124.095 persones amb la pauta completa i 138.410 amb almenys una dosi del vaccí. Mentrestant, el doctor Cervantes reconeix que aquesta última soca, que ja és majoritària a Catalunya, la variant Delta, ha posat a prova les vacunes, les quals només són del tot efectives quan es porten les dues dosis. Per això el doctor aposta per assegurar la pauta completa de tota la població abans que apuntar cap a suposades terceres dosis.
El que sí diuen és que és possible que això signifiqui que augmenti la necessitat de revacunar. Jo això no ho veig clar, jo tinc la impressió que de moment la protecció amb dues dosis és molt bona, que no sembla que s'estigui perdent a 6 mesos vista, veurem si a un any passa el mateix, i que probablement el fet de posar tercera dosi es reservarà per pacients molt immunodeprimits si es demostra que funciona.
Cervantes ha admès que ningú esperava una incidència tan alta de la Covid abans de les vacances i que la setmana passada es van superar el centenar de malalts ingressats al Taulí. Ara bé, sembla que hi ha una estabilització de la incidència als hospitals i que a nivell poblacional la cinquena onada comença a anar a la baixa.
I aquesta estabilització pròpia a l'hospital i ja amb descens poblacional a nivell general de la nostra àrea i de tot Catalunya, ens fa pensar que potser, com diu el conseller, sí que hem arribat ja al pic d'aquesta onada i ja estem baixant. Tant de bo, però és aviat encara per dir-ho definitivament.
Per fer front als ingressos de la cinquena onada, el Taulí ha hagut de reorganitzar els seus professionals per dedicar-ne més al coronavirus. També s'han hagut de suspendre algunes intervencions no urgents i les visites als pacients. La situació al Parc Taulí es manté estable en un moment en què els indicadors de la pandèmia també van millorant en termes generals de Sabadell. A dia d'avui el risc de rebrot se situa als 1.014 punts, 144 menys que divendres, mentre que la velocitat de contagis ja se situa per sota de l'1, concretament al 0,94. Així mateix, la incidència acumulada 14 dies també ha baixat durant el cap de setmana fins als 1.081 casos per cada 100.000 habitants. Respecte de divendres, la ciutat ha diagnosticat 348 positius més i una nova defunció que eleva el volum total a les 569. I a nivell general, els contagis s'han alentit en les últimes hores, però els hospitals ja superen els 500 pacients ingressats a les UCI per Covid. El director de l'Agència de Salut Pública, Xavier Llevaria, ha afirmat que la situació és crítica i que encara es trigarà uns dies per veure com es frenen els ingressos als hospitals.
Ara portem uns 7-8 dies amb baixades del nombre de contagis. És molt elevat encara els contagis que tenim. Per tant, amb un nombre tan elevat encara de contagis, nosaltres esperarem, creiem que igual a finals d'aquesta setmana o setmana vinent podem començar a notar, diríem, una ralentització dels ingressos en planta convencional i, posteriorment, més enllà, i ja ens fiquem, fixi vostè, ja bastant entrat a l'agost, la mateixa situació, la mateixa evolució en ingressos en UCI.
També ha especificat que la mitjana d'edat a les UCI ha crescut respecte de dies passats i se situa en els 54 anys. Tot i això, ha detallat que una norantena de pacients crítics es troben per sota dels 40 i 4 per sota dels 20 anys. Amb la pandèmia i el coronavirus ens estem fent un fart de parlar de les unitats de cures intensives, ara ho fèiem. De fet, la Universitat Autònoma de Barcelona ha elaborat conjuntament amb l'Hospital de Mataró un model matemàtic que amb un bon grapat de variables permet preveure quina serà l'evolució del pacient i el perill de defunció del malalt un cop entra a l'UCI. Ara la recerca s'ha de convertir en programa informàtic per poder-se aplicar al dia a dia hospitalari. Mireia Sanz, bon dia.
Bon dia, Núria. La proposta de la UAB posa al dia el model predictiu que fins ara s'aplicava per preveure la supervivència dels malalts ingressats a la UCI. El Departament de Matemàtiques ja ha incorporat noves variables que fan que l'anàlisi de les opcions del malalt s'adecuïn a les particularitats de l'hospital, del pacient i de la malaltia. Una adaptabilitat que fa que, malgrat que la recerca sigui prèvia a la pandèmia, pugui ajustar-se fàcilment al context actual. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell la investigadora Rosario Delgado, del Departament de Matemàtiques.
Per exemple, actualment el model no té en compte el tema de la Covid perquè totes les dades que teníem eren de pacients pre-Covid, s'acabava el 2019. Però si en el futur s'alimenta la base de dades amb pacients Covid o amb pacients que tinguin una altra característica, doncs el model s'anirà automodificant, s'anirà reaprenent i acabarà modificant les seves prediccions perquè tindrà en compte les característiques d'aquests pacients.
La recerca s'ha publicat a la revista Artificial Intelligence in Medicine i ara s'ha d'adaptar a la vida hospitalària posant en marxa un programa informàtic que faciliti la relació entre el model predictiu i els professionals.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
I ara us expliquem una última hora en relació a la sentència de la violació múltiple de Sabadell l'any 2019, perquè la sala d'apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la condemna dels tres processats i tan sols ha modificat per a un d'ells la condició de còmplice i no de cooperador necessari, com havia estat condemnat en primera instància. La sala considera que tots tres condemnats són responsables com a còmplices en comissió per omissió, com diem, una notícia d'última hora que us ampliarem d'aquí una estona al portal de continguts de l'emissora. I també en matèria judicial us expliquem que s'ha reobert la peça 25 del cas Mercuri que investiga el suposat ús indegut de fons de la Federació de Municipis de Catalunya mentre Manuel Bustos n'era el president. L'Audiència de Barcelona pren la decisió després que la causa quedés arxivada el gener de l'any passat. L'òrgan judicial ha estimat els recursos d'apel·lació de la Fiscalia i també la plataforma del lliure de corrupció que exerceix com a acusació popular en el cas. En contra del criteri del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, l'Audiència considera ara que els fons de la Federació de Municipis són públics i no privats. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Núria. La peça 25 del cas Mercuri investiga l'atorgament d'una subvenció de 25.000 euros a la fundació privada Axar per la contractació de Lígia Castelo, llavors presidenta de l'Associació de Llatinoamericans de Sabadell. Alhora, també es troben en el punt de mira despeses de caire personal o privat abonades per la Federació de Municipis, així com l'abonament de diverses factures per treballs d'assessoria externa per compensar econòmicament la pèrdua del càrrec comarcal d'un membre del PSC. En el marc de la causa hi ha 6 persones investigades per un presumpte delicte de malversació de cabals públics. Entre elles s'hi troba l'exalcalde de Sabadell i expresident de la Federació de Municipis, Manuel Bustos, l'exsecretari de l'entitat municipalista en el moment dels fets, Adolfo Moreno, i Montserrat Costa, contractada com a assessora externa de la Federació en aquell moment i actual parella de Bustos.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe, directe.radiosabadell.fm.
Un minut per arribar a 3:15. Sota investigació, el robatori d'una cardadora de l'art tèxtil. La màquina va ser sustreta de l'edifici patrimonial propietat de l'Ajuntament des del 2018 fa uns dies i ara l'Ajuntament n'investiga l'autoria. A més, també s'haurien endut altres peces de ferralla de poc valor amb l'objectiu de vendre-ho a pes. La peça, una màquina de 1953, servia per cardar llana, estava catalogada i era l'última que hi havia al complex fabril. Segons apunta la família García Planas, els fets van passar fa uns dies, tot i que des del consistori no se n'ha informat fins avui. Aquest matí, però, l'alcaldessa Marta Ferrés l'ha admès i ha apuntat que no es té cap tipus d'informació.
Estem pendents de la informació interna del departament perquè ho desconeixíem. Sí que sabem doncs, que quan teníem, bueno, nosaltres vam entrar doncs, a l'art tèxtil, que com bé comentaves ja s'havia municipalitzat, doncs, hi havia tot un seguit d'elements que quedaven doncs, per acabar d'arreglar, doncs, per exemple el fet de que no hi hagués alarma o de que, no, o de que l'espai doncs, no estava inventariat doncs, tot el que hi havia dins. Per tant, tot això ara s'està mirant. L'alarma ara ja hi és, això sí que la vam posar de seguida i per tant estem pendents d'aquest informe doncs, per poder-vos explicar què és el que ha passat, perquè en aquests moments ho desconeixem.
Malgrat això, el tema ja ha saltat a l'arena política. Des de l'esquerra, l'Entesa per Sabadell qualifiquen l'abandonament del patrimoni de pèrdua irreparable i demanen al consistori quines accions pensen realitzar per reparar la màquina. Per la seva banda, Ciutadans ha carregat contra el govern municipal i el quadripartit per l'abandonament, diuen, en què es troba l'art tèxtil. Pel portaveu de la formació, Adrián Hernández, és negligent no protegir el patrimoni. Més coses, l'Ajuntament ha repintat l'escola Agnès Armengol gràcies a un programa d'ocupació. En total, fins a 8 persones en situació vulnerable i a l'atur per les millores del centre en aquest indret de Torre Romeu. Des del govern impulsen obres de millora a 15 centres públics de la ciutat dels 38 que hi ha a Sabadell.
Aquest mes de juliol servirà per posar al dia el centre de primària i infantil Agnès Armengol. Les obres les han fet 8 treballadors que formen part dels programes d'ocupació del Servei Públic de Catalunya o bé del programa finançat per l'Ajuntament en el marc del Pla Covid. En els dos casos tenen un contracte de 6 mesos i cursos de formació. Per Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, aquestes actuacions són clau.
Les escoles són competència doncs, de la Generalitat de Catalunya, però el que són les escoles pròpiament, els espais, el que és el manteniment, per tant, el dia a dia, és de l'Ajuntament. Jo ho explico molt perquè a vegades em diuen no, és que hem de canviar el pati, hem de canviar no sé què. No, això no és de l'Ajuntament, és a dir, el que són millores de reforma, doncs aquestes són de la Generalitat, això el Manolo ho sap molt bé, però nosaltres sí que poder-ne fer el manteniment. I, de fet, fem un esforç per cada any anar guanyant doncs, la qualitat en els nostres centres educatius. Creiem que és un element importantíssim.
Entre d'altres, les millores es repetiran a centres com el Catalunya, on es faran uns nous lavabos de l'edifici infantil, alça muntada amb canonades noves o un arranjament de coberta a l'escola Joaquim Blume. En total seran una quinzena de centres afectats.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Temps ara per a la cultura. El músic i compositor sabadellenc Jan Fiter ha signat la banda sonora de l'obra de Titelles Almavera, que s'ha estrenat aquest diumenge a Granada. Es tracta d'una producció de la premiada companyia Títeres Etcètera i la feina del sabadellenc ha estat posar-hi la música per un sol violinista.
El compositor ha estat treballant els últims mesos en aquesta banda sonora que s'acaba d'estrenar a un espai que la companyia té a Granada, al mig de la natura. Ara bé, Fiter espera que l'espectacle comenci aviat i la seva feina també es pugui escoltar a Catalunya o fins i tot a la nostra ciutat. En declaracions a Ràdio Sabadell ha explicat que la seva música serveix per dotar de personalitat als dos personatges de l'obra.
Són dos personatges centrals, són dos protagonistes. La gran protagonista, que seria Almavera, que és una noia jove, que el que està fent és intentar trobar sentit a la seva vida, no trobar una passió. I l'altre gran personatge, l'altra gran figura que apareix en aquesta història és Vitorino, que és un violinista, no? I precisament per aquest motiu, no? La música és per violí.
Una banda sonora que, per cert, s'interpreta en directe per acompanyar els Titelles, i això fa que el muntatge tingui un component especial. Ara està focalitzat en diversos projectes, Fiter, de bandes sonores per videojocs, una de les seves especialitats.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Taxi Sabadell. Disposem de vehicles adaptats per al trasllat de persones discapacitades. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Fem un cop d'ull a la... l'actualitat més enllà de Sabadell, ha estabilitzat el 90% de l'incendi de Santa Maria de Queralt.
La situació actual ha permès aixecar el confinament a les poblacions pròximes a Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles, de Bellprat i del nucli de Sant Gallard, que pertany a les Piles. En canvi, continuen evacuades més d'un centenar de persones de masos de la zona. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc ha afectat una superfície de més de 1.600 hectàrees. El vicepresident del govern, Jordi Puigneró, veu poc probable que l'incendi hagi estat provocat, mentre que els alcaldes dels pobles afectats reclamen polítiques de gestió de massa forestal. Així ho ha expressat l'alcalde de Sant Martí de Tous, David Alquézar.
Tenim molta feina fent el bosc. Nosaltres és un tema que des del municipi treballem. Falta polítiques de gestió de massa forestal, i el que cal també és generar un circuit per aquesta massa forestal. Dèiem que el que hem de fer és netejar els boscos, però també per donar-li un sentit, buscar iniciatives de valorització de fusta estructural, però també d'aprofitament de biomassa en proximitat.
I quatre joves detinguts com a presumptes autors d'una violació múltiple en una pensió de Gijón.
Les joves havien quedat a través de les xarxes socials per reunir-se en una de les habitacions d'un hostal amb un noi. Quan van arribar al lloc, es van trobar amb quatre homes que presumptament les van agredir sexualment en contra de la seva voluntat. Els detinguts rebutgen haver-les forçat, però la jutgessa ha prorrogat el seu arrest fins a recaptar més proves i poder comptar avui amb la presència de les víctimes.
En matèria econòmica, Unicaja i Liberbank tancaran aquest divendres la fusió de les entitats bancàries.
Tal com es va pactar en l'acord de fusió, els accionistes de Liberbank rebran una acció de nova emissió d'Unicaja per cada 2,7 accions de Liberbank. L'entitat resultant de la fusió estarà present en el 80% del territori espanyol i sumarà més de 4 milions i mig de clients. Els actius del banc seran superiors a 1.000 milions d'euros, mentre que la seva xarxa sumarà gairebé 1.600 oficines.
I en clau internacional, el president de Tunísia, Kais Saied, ha destituït el primer ministre i ha assumit el control del govern. És la resposta a les protestes contra la gestió de la crisi econòmica agreujada per un rebrot de la Covid-19 al país. Saied també ha suspès el Parlament i ha aixecat la immunitat de tots els parlamentaris, segons informa l'agència de notícies tunisiana TAP. El partit majoritari de Tunísia acusa el president de perpetrar un cop d'estat. Informació esportiva. Finalitza la tercera jornada dels Jocs Olímpics de Tòquio, avui amb un clar protagonisme sabadellenc.
Alex Dulcevallev, l'acció de Alex, Alex Eleva.
7 metros.
7 metros. Metros.
Muy claro.
Alex va a ejecutar el intento.
¡Sí! ¡Oh!
¡Vamos!
El tanto de Alex Gómez. 28-27.
Doncs Aleix Gómez s'ha convertit, Pau, en l'heroi de la selecció espanyola d'handbol, un penal transformat per l'extrem sabadellenc que ha servit per derrotar Noruega amb el temps complet.
Sí, els hispanos han frenat l'embranzida inicial dels noruecs i han arribat a gaudir d'una renda de 3 gols a 7 minuts pel final. Tot i això, Magnus Joendal ha empatat a 27 des dels 7 metres quan faltaven 34 segons. El seleccionador Jordi Rivera ha demanat temps mort i el partit s'ha resolt amb aquest gol sobre la botzina d'Aleix Gómez, que en total n'ha fet 4. Segona victòria d'Espanya després de l'aconseguida en la jornada inaugural contra Alemanya, també per 28-27, i pas de gegant per accedir als quarts de final en una bona posició. Dimecres, a 1:15, el tercer rival d'aquesta fase de grup serà el Brasil.
I acaba de finalitzar el partit entre la selecció femenina de waterpolo i el Canadà.
Sí, amb bones notícies, perquè, com diem, acaba de finalitzar aquest partit amb victòria per 14-10 del combinat de Miki Oka, amb 2 gols de la boia sabadellenca Maika García. Per tant, segona victòria d'Espanya en aquests Jocs Olímpics. Recordem que en l'estrena van golejar Sud-àfrica per 4-29, amb 4 gols de Judit Forcat. Dimecres, també a la mateixa hora, contra els Països Baixos, tercer partit. Com diem, el rival serà també un dels complicats del grup, on estan dues de les representants de l'Astralpool, com són Sabrina Van der Sloot i Marche Keuning.
I en clau més general, per cert, Espanya ja té la seva segona medalla al Japó després de la plata aconseguida per la taekwondista Adriana Cerezo. Avui ha estat el torn de David Valero, que s'ha penjat el bronze a la prova de bicicleta de muntanya. I el centre d'esport Sabadell, Adri Cuevas, s'ha volgut defensar avui de les declaracions fetes divendres per part de José Manzanera durant la presentació de Ramon Folch. El director esportiu el va acusar de falta de claredat i de no tenir interès real en seguir a la nova Creu Alta.
El migcampista andalús s'ha mostrat sorprès i, segons la seva versió, va parlar personalment dues vegades amb Manza per comunicar-li la decisió de fitxar pel Badajoz.
Lo llamé yo personalmente, le expliqué todo. Y al día siguiente lo volví a llamar y se lo volví a explicar de nuevo, para que le quedara más claro. Y aún así, pues he visto este tipo de respuestas. Y además que no me lo diga a mí personalmente, no sé. Que yo no me gusta nada este tipo de cosas, pero me ha parecido muy fuerte que se hable así de mí. Se me intente un poco dejar como... No lo sé, no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo.
Cuevas creu que Manzanera va ser fins i tot el responsable d'haver filtrat l'interès dels extremenys un cop presa la decisió. Segons el ja exarlequinat, l'aposta del Sabadell no va ser real i ha acusat la direcció esportiva de destinar més recursos per les noves incorporacions que no pas per les renovacions.
Ellos tienen una filosofía para la gente que está ya en el club y para otras de los que llegan y bueno, creo que emplean siempre más recursos para la gente nueva y bueno, yo tenía un mercado ya también amplio de otras ofertas y a mí en ese sentido pues creo que tampoco han apostado como deberían desde un principio y bueno, y eso ha sido una de las partes de las que al final me he terminado decantando por otra, ¿no? Porque han apostado más por mí, al final tengo que mirar por mí y bueno, creo que era lo adecuado.
Un Adri Cuevas que també ha reconegut que no li va arribar cap oferta en ferm de segona divisió.
I si no hi ha novetats, el capítol de sortides estaria ja tancat i en canvi el d'incorporacions avui s'esperen notícies.
Tot fa indicar que el Sabadell anunciarà en les pròximes hores l'arribada de Jacobo González. Com va avançar dissabte a Ser Tenerife, l'acord entre totes les parts és total, malgrat que en els últims dies hagués sorgit l'opció del Castellón en l'operació Rubén Díez. La fórmula serà semblant a la de Gorka Guruceta amb la Morevieta, és a dir, un traspàs a cost zero i l'equip Chicharrero es guardarà els drets en cas d'una futura venda de l'atacant madrileny.
I avui, atenció, fa un any d'aquest moment.
El Sabadell està a un pas, a un segon, de ser de nou Lliga de Futbol Professional. Servirà i en Macai, està tota la banqueta de peu. Vinga, va, fot-li, que això s'ha d'acabar. Sabadellenc, gerlequinats, poseu-vos de peu. S'ha acabat! S'ha acabat! S'ha acabat!
Doncs amb aquesta passió, vivia el Sergi Garcés aquest últim minut del partit del Centre d'Esports, un 26 de juliol de 2020 que el Sabadell feia el seu efímer retorn al futbol professional després d'imposar-se per 1-2 al Barcelona B a la final del play-off express disputada a Marbella. Pau.
Es culminava així una setmana màgica que havia començat amb les eliminacions de l'Atlético B i la Cultu. Moncho de falta va avançar el filial blaugrana a la primera meitat, però Aleix Coc i Néstor Querol van capgirar el marcador a la segona. Avui tots dos han volgut recordar aquesta efemèride.
L'eliminatòria contra el Cultural va ser bastant dura a nivell de tot, no? De clima, físicament i a nivell competitiu. I, bueno, me vaig guardar una mica d'energia, no? pel tema de la final i bueno, quan jugues qualsevol tipus de final treus energia d'on sigui, no? I si és veritat que, bueno, vaig tindre la sort de poder marcar l'1-1, l'empat, i bueno, a partir d'aquí sí que és veritat que el cos me va dir prou.
Va passar molt ràpida en aquell moment i després és veritat que l'he vist moltes vegades, la tinc en el meu cap i bueno, això crec que sempre estarà per al record, no? Crec que de tots els arlequinats i meu sobretot perquè vaig tindre la sort de poder marcar el gol de l'ascens.
Tant Aleix com Néstor han coincidit a dir que tot i haver tornat al punt de partida amb el descens, el Sabadell es troba a una nova categoria i en una situació econòmicament diferent.
I el Sabadell Rugby Club Femení es tornarà a fusionar amb el Santa Coloma a partir de la pròxima temporada. Tot i haver manifestat la voluntat de fer un equip propi, la directiva arlequinada ha apostat finalment per recuperar el projecte de les Partisanes. Jordi Sitjà, molt bon dia.
Bon dia. D'aquesta manera afrontaran el problema de manca d'efectius que han arrossegat en els darrers anys. Fins ara, les anomenades Valquíries deixen enrere l'etapa amb el Granollers i recuperen el sobrenom de les Partisanes, que ja van utilitzar entre el 2016 i el 2018. Rubén Montes és l'entrenador de l'equip.
Lo ideal es crecimiento de jugadoras. No podemos decir vamos a jugar esta temporada, vamos a ganar la temporada. Lo ideal es que crezcamos y luego ya intentar ser lo más competitivos posibles para poder aspirar a competir como únicos clubs, tanto Sabadell como Santa Coloma.
Després d'uns anys a categories inferiors, la idea del Sabadell Rugby Club i el Santa Coloma és sortir a competir a la Lliga Catalana Femenina la pròxima temporada. Les partisanes jugaran els seus partits a la Roureda a partir del setembre, tot i que encara no saben si també serà el seu camp d'entrenament.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Menys d'un minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so i el Rubén Estevez a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.